Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu.
El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, tornarem a Marratxí per parlar altra vegada de la falta de relleu generacional que hi ha entre ceramistes, ciurellers i ollers. La setmana passada vàrem parlar en l'Ajuntament, per avui ho volen fer amb una ceramista, ollera, ciurellera, en Leonor Amengual, perquè volem conèixer-ho de primera mà, des que toquen es fan que en ses mans, i a mi què passa, que no hi ha relleu, malament hi hagi una escola de ceràmica a Marratxí. Pensam que és un tema lo suficientment important com per dedicar-li una altra vegada i tornar-hi. Després, sempre seguint en la línia de posar damunt la taula les investigacions que fan els nostres científics, avui parlarem d'un estudi pioner a nivell mundial que s'està fent a Son Espases sobre el suposat producte sense gluten. Sembla que molta gent que és celíaca, que és intolerant en el gluten, menja productes suposadament sense gluten, però que els hi afecten i continuen donant-los problemes. Per què? Són realment sense gluten, aquests productes, o els que tenen una resta mínima de productes en gluten que encara s'hauria de filar més prima a l'hora de fabricar-los? Parlarem amb la doctora García Ruiz, que és qui encatxala aquesta investigació. Tornarem a Lloret, perquè Lloret també s'apunta a la bossa vermella de reciclatge per seguir aquella vea màxima de la sostenibilitat, que diu que qui contamina paga més. És una feta que s'ha produït a tot el Pla, tots els municipis del Pla estan instaurant la recollida selectiva per fraccions, la bossa vermella serà pels rebuts, i clar, qui no separi, o qui fins ara anés en el punt verd a Boqueró tot d'una manera, ho haurà de fer ara d'una altra, d'una manera més sostenible. De fet, l'Ajuntament ha fet jornades, fins i tot crec que demà i tot n'hi ha una, per explicar a tothom com funciona aquest nou sistema. I per acabar, avui crec que és dimecres, molt visitaran a Maria Antònia Esquines en la seva sessió Mallorca Jove, i avui mos parlarà de llegendes urbanes sobre els joves, que si no van de fer res, que si ho volen tot fet, que si no van de fer feina. Bé, i no, posarem exemples que demostren que no és cert, que els nostres joves són una generació que ho té molt pitjor que els que ja som més majors, i que tampoc és gent cert. De fet, la xifra de ninis s'ha reduït dràsticament d'ençà de la pandèmia, i tots s'hi aferren a estudiar o fer feina. Són molt pocs els que estiguin mans plegades. Així que, bueno, en Yolanda Ruiz i en Liam Brennan a la producció, i en Facundo un dot en Anglia en el control tècnic. Començam el dia a Mallorca.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. Voy al cielo nublado, pone mis ojos blancos. Entre mis hombros vuelan toda mi alma y toda mi pena. Yo para darles vida sueño con tus quejidos. Entre mis hombros vuelan toda mi alma y toda mi pena. Rezo para que vuelvan a ver la luz del día. Donde queman toda mi alma y toda mi pena.
La búsqueda, que bons, la banda d'en Xisco Vic, han de defensar lo nostre. Aquesta banda, La búsqueda, du gairebé, no diré 50 anys, però sí que 40 i busques, en marxa, sempre dins del seu estil. Ara després escoltarem Los Mineros, que és tot el darrer que han tret. Sempre dins d'aquest estil mediterrani, inconfundibles, no s'assemblen a ningú. La Búsqueda és un grup d'aquests dels que podem brevetjar, igual que podem brevetjar, de joiets i orellers i ceramistes de Marratxí. La setmana passada varen parlar amb l'Ajuntament d'aquesta falta de relleu que hi ha en aquest món. No troben gent que agafi testimoni d'aquesta feina tan preuada, igual de preuada com feixuga. Avui volem parlar amb una d'aquestes artesanes, per no dir artistes, que se dediquen a això. Elionor Mengual, de Solleria de Can Bernadí, a Pòrtol. Benvinguda, Elionor, com estàs?
Bon dia, Jaume, què tal? Com va? Va bé?
Bueno, no sé si tu mateixa tens aquest problema, però la setmana passada parlàvem amb l'Ajuntament i sembla que, per ventura, tret ciurelleries i non olleries, tu concretament te dediques a solleria. Ara quantes persones sou fent feina a Can Bernadí? Tu i?
Mira, jo al taller som jo i qualcora baixa que m'ajuda el meu home. O sigui que se redueix a jo.
Mare de Déu.
Abans hi havia el meu pare, però d'ençà que va morir el vaig heredar jo. I fa 5 anys ja que el tenc i la veritat és que sí, és un ofici que hi has de ser. No les 24 hores, però sí que, per exemple, quan comences una peça, aquella peça, a lo millor, al cap d'un parell d'hores ha de menester que la llimis, que li llevis el sobrant de fang. Després necessitarà que li posis unes anses, a lo millor. Necessitarà que l'endemà li posis un color i no ha de ser eixuta del tot. Tot té un procés que s'allarga bastant. No val dir els dimecres penges capell i mos tornem a veure dilluns, no. Maldament sigui la nit de Cap d'Any, maldament sigui el dia de Nadal, sempre hi has de ser per seguir el procés d'una peça que has començat.
La terra encara la treus de Marratxí, la terra roja, o hi ha gent que la compra ja, que ho compra es fan que de fora? Com funciona això?
Mira, depèn de les peces que fais, es fan de les peces per fer vaixelles, per exemple, per fer articles de decoració. Aquest tipus de fang se du de la península, ja el duen en uns bloquets plastificats, amb palets, normalment, i ja t'he dit que és un fang que s'utilitza per fer peces decoratives, peces que no hagin d'haver d'anar de dins el forn. Per les grixoneres, en el cas de les grixoneres, sí que la traiem d'una mina d'aquí. Cada olleria que seva té una era, que és allà on se molia antigament, que hi havia la vística, que passaves carretó i molies a la terra, i allà tenim tota la terra que tenim per fer les grixoneres. Que aquesta sí que admet calentor, que són per fer les grixoneres per posar damunt el foc.
Exacte. Jo, la setmana passada, parlant de la regidora, li feia una pregunta que també m'agradaria fer-te a tu. L'escola municipal de Ceràmica Pilar Sastre, hi ha d'haver una cinquantena, una seixantena d'alumnes. Què passa amb aquests alumnes una vegada acaben? Què fan quan han acabat? Se'n van a un altre sector? És el que no entenc. Què passa?
Sí, mira, a l'escola de ceràmica, la veritat és que té molta de tirada. Hi ha clients que venen en solleria a comprar grixoneres, a comprar-me peces, i me demanen si jo faig tallers, jo ja els envio directament a l'escola de ceràmica. Hi ha molta demanda. Què passa? No dic que no estiguin ben preparats els alumnes, però una cosa és dedicar-te en aquesta feina per hobby, diguéssim, no és el mateix dues horetes, dos pizzas a setmana, que 9 hores cada dia de la setmana. Ho entenc?
És molt esclau, no? Diguéssim que és el que tu has dit.
Sí, és el que t'he explicat ara, sí, hi has de ser. Jo entenc que és molt guapo, moltes vegades, quan fan propaganda de tallers, de fang, les imatges, els vídeos, dius, ai, que bé, ai, m'agradaria començar a fer manual, que és fer peces sense torn, i també en torn també m'agradaria. I veus aquells vídeos que com que t'estiren, no està tot tan color de rosa com pareix. Tot fa mengera pels ulls, però després, ja t'he dit, t'ho he explicat, ja has de ser, és una feina esclava. és una feina esclava perquè és un ofici que fas molta feina en ses mans, cansa. No tot surt bé a la primera. En el meu cas, des de 16 faig feina a solleria i tenir tots aquests anys d'experiència fa que ja vaig estir segur moltes vegades quan faig les peces. L'artesania és un dels oficis que la seguretat 100% no existeix, però com que ja has fet molta feina, ja has fet moltes peces, quan comences una peça ja, o quan t'encarreguen una peça de segons personalitzada de segons quina manera, ja saps com hi has d'anar, ja saps que l'has de coure en aquesta temperatura, la tècnica que has d'emplear, les pintures que hi pot posar damunt, ja hi vas estar segur, saps què te vull dir? I aquests alumnes que comencen, a lo millor, encara els hi queden moltes de pràctiques per haver de fer. Ho dic perquè quan ets al forn, fins que no acabes d'obrir la porta, no veus el que ha sortit. Poden passar accident, te pot tombar una peça, tal. Clar. A part d'això, has de fer moltes pràctiques perquè sàpigues que una peça t'ha de quedar d'aquella manera. I jo ho entenc, te desanimes quan veus que no t'ha quedat el color que volies, que no t'ha quedat la forma que tu volies tampoc, veus aquella peça que no t'acaba d'agradar. És un aprenentatge diari. Vas aprenent l'ofici diàriament, perquè ja te dic, te pega moltes sabatades referent a que t'endús desil·lusió, no és així com jo volia, no ha sortit així com m'havien dit. També és tot això, és l'experiència que te dona l'ofici i que no te desanimes perquè ja has fet una sèrie de pràctiques, tens anotacions, ja t'he dit, saps com hi has d'anar. Quan comences la peça ja saps com hi has d'anar duent l'experiència de tant d'anys.
Clar, és que de vegades la televisió i el cine fan mal, perquè, per exemple, sí, Bricomania va fer molt
de mal.
Perquè semblava que fer una casa la podies fer en dues hores i
sí,
després la pel·lícula Ghost en Demi Moore allà fent un torn amb aquell torn també va fer molt de mal, igual que va fer mal aquell senrés que mos feien fer de fang que no s'ha de coure a ses escoles i pareix que un nen petit ho pot fer i no és així.
També
estan parlant d'un ofici que du moltes hores i molt d'anys d'aprenentatge, perquè quan surten de sa escola de ceràmica després has de passar una sèrie d'anys fins que de vegades hi ha mestres vells que diuen que passes tota la vida aprenent. Però clar,
mira, mon pare...
Sí, digues.
Mon pare me deia una cosa. Ell s'hi va posar en els 14 i me va dir, diu, en els 14 m'hi vaig posar i en els 25 es predi encara m'espanyava ses peces.
Clar.
Vull dir que 11 anys de fer torn i encara no li sortien així com en meu predi per ell eren perfectes, perquè la ceràmica feta a mà, la perfecció realment és imperfecció, o sigui, que te vull dir,
ja,
no? Ets l'únic ofici que em ple totalment manufacturat en ses mans, fet en so torn. Ja t'he dit que el meu predí encara amb 20 i pico li espanyava ses peces perquè trobava que no estaven ben fetes, o sigui que no és qüestió ni de 2 mesos ni de 2 anys. Moltes vegades, en 10 anys, encara ses peces no surten així com toquen. És un aprenentatge constant.
Això també mos ho varen dir els bufadors de vidre de Can Guardiola del Gaire, que pots estar 5 anys o 6 i encara fracassar. Sí. Però de tota manera, contrasta que la Fira de Fang s'ha fet més de 40 edicions, la Bienal Internacional que venen ceramistes de tot el món. Jo cada any, si puc, hi vaig a la Fira de Fang i sempre compres un detallet, perquè aquest, un detallet per l'altre, un ciurellet, que m'han dit que ara fan ciurell de tota casta. Clar, com que contrasta, i no sé si la situació, diuen que no ve d'ara, que ja fa anys que passa. Jo no sé si va ser a partir de la pandèmia o si abans tu ja, Leonor, ja veies que començava a haver-hi falta de mà d'obra, perquè xoca. Tu quant de temps fa que creus que passa això de falta de relleu?
Mira, el relleu internacional normalment, bé, o jo li dono molta importància a una empresa com la meva, que és una empresa familiar, és un comerç emblemàtic, és una empresa centenari. Jo som la 6ª generació, ho duim dins la sang, saps què te vull dir? Jo de petita ja mon pare i ma mare me tenien a solleria perquè m'aguardaven aquí. Jo ja ho vaig mamar de petita, ho veia de petita ja. Quan ja vaig ser grandeta ja vaig saber que aquest ofici m'estirava perquè, no sé, el duia de dins, vaig tenir també una predina ciurellera. Era una cosa que veies diàriament i sovint i sabies si te feia ganes fer-ho o no. Jo ho vaig tenir molt clar perquè des del primer moment mai me varen posar barreres, mon pare sempre m'ha dit prova el que vulguis, fer el que vulguis, i vaig veure que se m'adonava bé. Hi va haver gent llogada quan mon pare era viu, però aquests llogats sempre era per alleugerar un poquet la feina de soller, preparar-li el fang. Els llogats mai varen arribar a tocar tot. Bé, en aquest cas, el meu home, que va ser llogat d'aquí, el meu predí, va veure que li tenia interès i li va ensenyar a fer una mica de torn. Vull dir que els llogats normalment són, ja t'ho dic, per fer les feines...
Sí, per preparar la feina, no, sí, per, no per donar
sí, per
forma...
Feina,
ni
no
fer-se...
per posar-te en estorn, sí.
Sí, clar.
Sí,
escolta,
sí.
Tu
resumes així.
A mi el que me sorprèn és que hi ha gent que me va dir, l'Ajuntament me van dir que hi ha gent que encara que ho troba que ha... Diu, com no de sacar una cosa sí, única, exclusiva, que és única en el món, que només la tens tu, que està feta a mà i que no n'hi ha cap altra d'igual. Això me sorprèn que trobi encara l'artesania les persones, perquè és una peça exclusiva, única en el món. No n'hi ha cap altra d'igual, no? És un moldo. I també, a banda que va, te volia demanar, perquè deies en el diari que la teva filla té, només té 11 anyets, però veus que té bones mans, però clar, qui sap? Qui sap si el dia de demà, quan s'hi posi, te dirà, mo mare, això m'ho feixuc.
Sí, sí, la veritat és... Mira, per contestar-te la primera pregunta que m'has dit de que la gent, hi ha gent que troba cara a les peces. Hi ha dues classes de... Bé, o jo he pogut veure durant aquests anys que hi ha dues classes de gent que no ho sabia. Hi ha molta desinformació, molta falta d'interès per saber el que realment es procés que d'una peça. Hi ha gent que ha fet qualque vegada un curset de ceràmica i després me diuen ostres, no sabia que les peces duguessin tanta de feina,
clar,
perquè ho han tocat en ses mans. I després hi ha altra gent que quan t'encarrega una peça, que me passa molt sovint, dona la possibilitat de fer un seguiment del procés.
Ah, no sé si hem perdut el contacte. Hem perdut connexió.
Hem perdut...
Ah, i no són jo que no te sent, que per ventura me fallen els auriculars. Continua.
I l'altra classe de gent que me n'he donat compte és quan venen a encarregar-te una peça i fan el seguiment i li envio fotografies per WhatsApp o vídeos del procés de creació d'aquella peça, quan li poses color, quan li poses disseny que ells han triat, veuen tot aquest procés i aquesta mateixa gent me diu és que trob que és barat aquesta peça per tota la feina que he vist que feies. Jo crec que també és falta d'informació d'aquest ofici, no és res més. Quan veu que una peça l'has de tocar 20 vegades per deixar-la finalitzada i després, no, això és el principi, després s'ha de posar dins el forn, s'ha de coure una vegada, després s'ha de decorar, s'ha de posar un esmalt i s'ha de tornar a passar de dins el forn, comprenen tot aquest procés tan llarg i es preu que té aquella peça. Aquí ja te diuen, ara entenc com així té aquest preu aquesta peça, perquè a part de ser una peça artesanal, és una peça que du un procés llarg.
Nosaltres l'únic que podem dir és que sempre fem el mateix. Pegau un bot, vaig dir el mateix la setmana passada, pegau un bot a porta o la cabaneta, baranau per allà, així, fes gasto, com se deia antigament. Comprau un ciurellet, comprau una greixonera per fer segon que és una vertadera meravella, es fang, i sobretot valorau quan una peça és artesana, és única, està feta en ses mans, que per ventura han hagut de rompre un parell perquè aquella surt surti perfectament imperfecta, no? Perquè dins imperfecció sí. Està certesania. I Elionor Mengual, de Can Bernadí, molt d'ànims, i a més si la menuda s'engresca i tots
la
jovenet que la netera i portadana també s'engresca a continuar amb aquesta meravella que forma part de la nostra cultura, perquè no se pot entendre Mallorca sense les olles, sense els orells, sense la ceràmica i la terra roja de Marratxí. Una ferrada molt gran, Elionor, a tu i a la teva menuda i a tots els ollers i ciurellers de Marratxí. Moltíssimes gràcies. Salut.
Y un rincón donde quepan toda mi alma y toda mi pena.
El dia a Mallorca. IB3 Ràdio és diversitat. Atención, amantes del mar. Llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
El cap de setmana del 25 i 26 d'abril arriba la Fira del Vi de Pollença. El claustre de Sant Domingo és el punt de trobada de les dues DO i de la IGP de Mallorca, una cita única per tastar unes 250 referències de 37 cellers de Mallorca i de 29 de la DO Montsant del Priorat de Catalunya. Consulta tota la informació als webs ajpollenca.net i viprimitiu.org. La Fira del Vi de Pollença. Vine a gaudir-la en saviesa.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Pilotes vuelan, dibujando el cielo gris. Las campanas tiemblan cuando alguien va a morir. Bajo el frío suelo, hiriente y metálico, un martillo suena en la oscura cueva que nos da. Siempre habrá una luz, siempre habrá una luz.
Los Mineros, lo darrer que entra en la búsqueda, altament recomanables, el grup d'en Xiscovic i en Javi Suárez, que com dèiem duen més de 40 anys en marxa, una verdadera meravella, no tenen pèrdua, tot, absolutament tota la seva discografia, paga de pena revisitar-la, la búsqueda d'aquí, de Palma, de Mallorca. Igual que l'equip mèdic de Son Espases, que té en marxa un estudi pioner a nivell mundial, per saber si els productes etiquetats com a sense gluten poden fer reacció en els malalts celíacs que paradoxalment continuen presentant problemes, malament facin la dieta correcta. La doctora Estefania García Ruiz està en el capdavant d'aquesta investigació que fa Son Espases. Doctora García, molt bon dia, benvinguda i gràcies per atendre'ns.
Hola, muy buenos días, muchísimas gracias y encantada de estar con ustedes.
Bueno, primer de tot anem a definir què és la celiaquia, què li passa a un malalt, i si se pot presentar en edat adulta, si se neix, i com se detecta, un poquet així, amb un titular gran. Està relacionat amb el gluten, quins símptomes presenta una persona que menja aquest celiaquia i menja gluten, i, o si se neix o si se pot presentar en edat adulta.
Sí, bueno, mira, primero que nada, la enfermedad celíaca es un trastorno que es autoinmune, es sistémico y crónico que causa daño en el intestino delgado y afecta en sí a la absorción de nutrientes y pues llega a producir manifestaciones intestinales. Se llega a presentar en niños, en adultos, en personas ya de edad avanzada. Y en cuanto a los síntomas, pues suelen variar, pero hay algunos principales como diarrea, vómito, pero lo que indico que suele variar los síntomas entre cada persona. En cuanto a lo que comentabas de cómo diagnosticarlo, bueno, hay digamos que la prueba de oro, como sigue siendo la biopsia intestinal, que es el diagnóstico principal, pero bueno, también está acompañado de la serología, de ver en sangre anticuerpos, que es la antitransglutaminasa y la antiendomesio. Y además, bueno, como había dicho de alguna manera, que también tiene susceptibilidad genética, o bueno, parece que esa parte como le omite la importancia, pero claro que tiene su importancia porque... De hecho, esta respuesta se desencadena por una respuesta inmunológica inadecuada frente a proteínas del gluten en personas con predisposición genética. Entonces, a pesar de que tiene esta predisposición genética, pues lo que comentaba antes, la prueba que sigue mandando la de oro sigue siendo la biopsia intestinal. Hay veces que se llega a diagnosticar la celiaquía ya en edad avanzada. Entonces, para seguir una dieta sin gluten, a veces pues les como lleva un poco de trabajo, porque claro, están acostumbrados a comer de todo, y el llevar una dieta sin gluten, que al final conlleva el consumo de frutas y verduras, pues como hay veces que combinarlo con un pan que no viene gluten, pues como es como el reto día a día, y sobre todo también por lo que conlleva, que pues en sí cuando salen a comer fuera, cuando claro, hay un cumpleaños, todo esto también es el reto de día a día.
Vosaltres esteu fent aquest estudi pioner a nivell mundial, com dèiem, són espases, perquè hi ha malalts que fan aquesta dieta estricta i continuen presentant símptomes. Això què vol dir? Que hi ha aliments etiquetats com sense gluten que no ho són realment, o que els pacients arriben a generar una tolerància en aquell mínim de gluten. Per què se produeix això i per què s'ha descobert ara, si fa tant de temps que existeixen, perquè fa de bé 15 o 20 anys que existeixen els aliments sense gluten? Quina explicació hi pot haver?
Bueno, como había dicho anteriormente, el único tratamiento a día de hoy en la enfermedad celíaca es el seguimiento de una dieta sin gluten estricta y de por vida. En sí, la dieta sin gluten pues consiste en eliminar el gluten que está presente en trigo, en cebada, en centeno, en avena y sus derivados. Pero en sí hay evidencia científica que se ve que en personas con celiaquía que llevan una dieta sin gluten pueden mantener síntomas o lesiones intestinales, que esto es justo a lo que referías antes, que por la exposición repetida a estas fases de gluten. Pero en sí es en sí todo lo que es un producto etiquetado como sin gluten cumple con la normativa, que es de 20 partes por millón. Entonces, pero aún así hay personas que siguiendo la dieta sin gluten, pues pueden llevar a cabo, asociarse efectos clínicamente relevantes en determinados pacientes. Entonces, por eso, nuestro objetivo es evaluar esa asociación entre el consumo acumulativo de gluten residual procedente de esos productos procesados y ultraprocesados etiquetados como sin gluten y asociado a la presencia de síntomas digestivos y intestinales. Porque, como dije al principio, en sí, los síntomas digestivos pues pueden asociarse a diarreas, a hinchazón, a vómitos, pero también al ser la celiaquía una enfermedad que es sistémica, pues no solamente se enfoca en sí en el intestino, sino que también se va a otros órganos que pueden estar relacionados a nivel de hipotiroidismo, a nivel de piel. Entonces, ver también ese desarrollo a nivel de esos síntomas extraintestinales. Y bueno, la manera en cómo lo llevamos a cabo es porque en sí en el desarrollo del proyecto y lo que tú decías que es a nivel pionero, Bueno, también destacar que esta parte de Pionero también lo hace especial por el equipo multidisciplinar y porque en sí quien es el promotor del proyecto es la Asociación de Celíacos de las Islas Baleares. Entonces, el que esté ese equipo multidisciplinar con experiencia en nutrición clínica, a nivel también de atención primaria, a nivel de gastroenterología hospitalaria, psicología, bienestar, pues lo hace como también que tenga ese carácter. Y bueno, un poco explicando en qué herramientas o cómo es que lo vamos a evaluar, bueno, primero que nada comentarte que en el proyecto de investigación nosotros no es que vayamos a diagnosticar la celiaquía, sino partimos en los que son los participantes en criterios de inclusión que ya están con un diagnóstico médico confirmado de celiaquía y sobre todo también que tienen biopsia intestinal y serología positiva. Por otro lado, también como es muy importante lo que van comiendo día a día, por eso también hacemos un registro dietético de 7 días. Y entonces, bueno, a medida que también ellos van haciendo este registro, pues también en algún momento lo que ellos coman, pues en algún momento que sentirán algún tipo de síntoma. Entonces es ahí cuando nosotros en ese momento les pedimos una muestra de orina, que generalmente existe lo que son los péptidos inmunogénicos del gluten, que se pueden llegar a detectar tanto en orina y en heces. Entonces, en el momento en que se tienen los síntomas, a las 24 horas, pues se toma la parte de la muestra de orina. Entonces, lo que queremos ver en estos péptidos inmunogénicos del gluten, en sí, para entender mejor qué son y por qué son tan importantes a nivel de este proyecto de investigación, pues porque son fragmentos de proteínas del gluten que son resistentes a la digestión gastrointestinal. Entonces, como no se degradan totalmente, estos péptidos pasan en sí al intestino y entonces provocan un tipo de respuesta inmunitaria en las personas que son celíacas. Y entonces, cuando son eliminadas a través de la orina y de las heces, pues se pueden detectar. Entonces, por eso a las 24 horas que tienen los síntomas, analizamos muestra de orina y también contamos con muestras basales de heces, es decir, cuando no tienen ningún tipo de síntoma. Y después tenemos, digamos, las heces con síntomas a las 48 horas que tuvieron el primer síntoma.
Tot això ho estàu fent un perfil nutricional de pacients entre 18 i 65 anys. No sé si se poden presentar més pacients voluntaris o si ja teniu la mostra completada.
Justo estamos en la fase de reclutamiento y también como pues me gustaría invitar a si hay alguna persona que esté interesada en ser parte de este proyecto, pues bienvenido. Justo sí, lo que indicaba, son personas que sean residentes en Baleares entre los 18 y los 65 años.
Y que estén diagnosticados, ¿no? De celiaquía, sí. ¿No?
Correcto, que estén ya diagnosticados y además que tengan adherencia a la dieta sin gluten. Con nosotros también tenemos a manera de un, digamos, un patrón que está, digamos, validado para saber si una persona está con esa adherencia a la dieta sin gluten.
Per tant, pensau que s'està fent un estudi pioner a nivell mundial, perquè no és normal, els ha cridat l'atenció, l'equip que dirige el doctor Estefania García Ruiz, o són espases, els ha cridat l'atenció que malalts celíacs i que tenen que fan dieta sense gluten presentin reacció, perquè mos entenguem entre nosaltres, en els productes sense gluten, que podria ser que per ventura haurien de filar més prim indústria. Doctora Estefania García Ruiz, moltíssimes gràcies per atendre'ns i sobretot també enhorabona perquè cada setmana si podem parlar amb qualque científic, metge o investigador que faci qualque cosa cosa que feia vosaltres, perquè mos agrada molt saber que aquí s'està investigant no només a nivell autonòmic, sinó també a nivell mundial, com és aquest estudi tan important, perquè un caramull de gent celíaca i que ha de fer dietes sense gluten. Una vegada més, volem rompre una llança en favor de la nostra sanitat pública, que, com veus, a banda de curar-nos, investiga. Doctora García, enhorabona per la seva feina i moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Muchas gracias, un gran placer, y cualquier duda que tengan al respecto de la investigación pueden escribirnos a investigacion@celiacosbaleares.org.
investigacion@celiacosbaleares.org, ja ho sabeu. Moltíssimes gràcies, doctora.
Un placer. Hasta.
Moltes gràcies. Nosaltres ara d'aquí un minut anirem a la nostra radiografia mallorquina.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina volem veure com a poc a poc la consciència envers el reciclatge arriba arreu dels nostres pobles. Per exemple, ara és Lloret, de Vista Alegre, que ha encetat una nova etapa en la seva gestió mediambiental per millorar les xifres de recollida selectiva. El consistori lloretà ha anunciat l'implantació de la bossa vermella per la fracció de rebuig. De fet, ja se fa a moltes bandes d'esplà, com a Porrero, i Maria, Sencelles o el Gaida. I, de fet, aquests quatre municipis, per exemple, han reduït molt els residus que caben a la incineradora. No me'n sóc cas de Lloret. Tia Mangual, Balda de Lloret, benvingut de Bellnou. Bon dia, Balda.
Bon dia a tots. Moltes gràcies.
Això se posarà en marxa quan s'acabi la nova deixalleria, el Spumbert. I clar, la idea és fer pagar més en aquell que menys recicla. El principi de sostenibilitat. No és així?
Correcte, és així, és així. És dir, el que més generi, pues, l'haurà de pagar més. En principi, no és perquè, si se fa la cosa ben feta, no l'haurà de pagar més, perquè en teoria... Les 40 bosses vermelles que repartim en el rebut dels fens anualment toquen bastant si se fan les coses ben fetes. Perquè, a la fi, ara que tenim les formacions, les reunions informatives, és claríssim. És dir, el rebuig és que és molt poca cosa. És dir, són quatre coses. Dir, toca bastant i sobrar les bosses que repartim.
Bueno, també heu anat, la gent de fora vila, que s'ha acostumat a anar a l'Espumbert i tirar fent sense reciclar, haurà de fer cap viu, no?
Sí, no, evidentment, és dir, és una mesura que per tots els ciutadans, i dir, fora vila, seguir nucli urbà, i, bueno, és dir, haurem de fer, evidentment, hi haurà aquest moment de trànsit entre, perquè la gent s'hi vagi, però llavors sí que han de ser estrictes i fer complir la normativa. I la normativa, pues, si no és amb educació i tal, hi haurà de ser sancions, que esperem que no hagi de ser així, però a vegades no queda més remei.
A més, a la nova deixalleria hi haurà càmeres, eh? Així que haurà de fer el canvi.
Sí, hi haurà càmeres d'alta resolució, allà on s'abonà, evidentment, la gent que no compleixi. I ets ajust, és a dir, el que no pot ser que el veïnat ho faci bé i tinguem a l'altre que, perquè si cap de fill vol rebut, vol repercuteix a tots. Tot més, jo ara ho he vist a les reunions informatives, és a dir, la gent que ve, generalment ve la gent que ja està conscienciada per informar-se i tal, i bé, jo crec que sí que hi haurà aquest moment de la gent d'incertesa, això tal, apareix, però si vens a la reunió informativa surts totalment tranquil, però és que a la fi no es canvi, només canviava el color de la bossa i és un poc més petita. No, és absolutament, és exactament el mateix.
Demà en teniu un altre, crec que a les 7 i a les 8 en teniu un altre. Com han anat els que heu fet fins ara? Com han rufat els nas, els veïnats, o ho han entès?
No, que va. Ja t'he dit, és que el canvi sona com a molt dràstic i et seguir fent el mateix, sobretot per la gent que ja ho fa bé. Que la gent que ja ho fa bé, m'has dit, no, es provi no tant la gent que no ho fa bé, evidentment, clar. Aquesta bossa vermella no li bastarà. I quan acabi les 40 bosses que li donam, que en teoria si ho fas bé tot el que em bastar, pues aquí és allà on hi ha ja s'increment per aquest mal ús, que cada bossa vermella val un euro, els dispaquets valdran 20 euros, que passa un euro, de, clar, quan dius un euro, si això en el súper me costa 20 cèntims, bueno, aquest euro és el cost de cremar, d'incinerar aquesta bossa. És a dir, és cost real que costarà, que costa el ciutadà de Lloret o de qualsevol poble a cremar aquest pes, aquest volum de fems mal reciclat. És un incontestable, és la realitat.
Clar, és que els costos de tractament són reus, a l'incineradora. El que ha obligat a molts ajuntaments del Pla a pujar les taxes de fems, i clar, la manera és, sí, els veïnats que separin correctament orgànica, paper, vidre, els envasos, el cost anual se reduirà perquè hauran de comprar menys bosses de rebuig. És a dir, té una contrapartida, no?
No, i ja s'idea, ideal seria que poguessin reduir el cost i per arribar a baixar la taxa. Això ja seria ideal, perquè al cap de fi, és dir, si baixem el rebuig, que és el que realment pagar, doncs evidentment molt baixarà el cost a l'Ajuntament de pagar aquesta taxa, i evidentment això repercutirà, perquè és que és una taxa d'un cost real, és a dir, la taxa de fems només fa que cobrir el cost de la incineració, d'aquesta, bueno, recollida i d'aquest procés. És a dir, si nosaltres podem baixar, tal, podem repercutir en el rebut.
I ja ho sabeu, demà a les 7 i a les 8 hi ha dues reunions més per explicar com funcionarà aquesta bossa vermella. Però bé, Porrera i Maria, s'ensenyis el Gaida, ja ho fan, han reduït molt els residus que acaben a l'incineradora, per tant, en el final tots hi guanyant, perquè es tracta de reciclar, sobretot allà on podeu, perquè a Palma tenim un bon problema en debò els contenidors, que de vegades dius, mare, que som els veïnats, els bruts, si Palma està bruta és perquè som els veïnats que som un bruts, no és perquè mai ja no passi o no deixi de passar. Per a una ciutat grossa és molt més complicat, voltes com a mínim ho podeu fer. Estigueu en Gual, Balda de Lloret, moltíssimes gràcies i enhorabona per posar-se en línia de la resta de municipis d'Esplà, que ja ho sabeu, qui contamina paga, és a dir, que bossa vermella. Moltíssimes gràcies, Balda.
Moltes gràcies a vosaltres, una ferrada molt grossa.
Salut, bona noltros, anem ja a la nostra secció Mallorca Jove. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Raising our leaders, we're getting in tune. El dia Mallorca, amb Jaume Noguera. Bueno, si estem a punt d'acabar el nostre programa és dimecres, vol dir que hem de saludar a Maria Antònia Esquines i la seva secció Mallorca Jove. Com estàs, Maria Antònia? Benvinguda.
Molt bon dia, Jaume, molt bon dia a tots.
Què mos dius avui? Vinga.
Avui ven que rompre mites.
Sí.
Però mites d'aquests que tothom repeteix com si fossin una veritat absoluta, i no és així, que si la nova generació no anem al cinema, que si no llegim, que si només sabem estar amb el mòbil, i clar, és que arriba un punt que dius, a veure, això és real? O és una imatge una mica distorsionada que té la gent dels més joves?
Completament, té tota la raó. Jo ho he sentit, aquestes frases, mil vegades, i moltes vegades, bé, pot ser, hi ha una part de veritat, però sí. No és tan senzill com ho pinten, no és blanc o negres. Hi ha molt de matisos i des de fa molt d'anys.
Així és, i si t'apareix, començarem pel primer clàssic, que diu així: els joves no van al cinema.
Bon, això sí que és mític. Clar, dit així, sembla que no hi anàveu mai, que no hi posàveu els peus, com si les sales estiguessin buides. Jo això no ho crec. Jo crec que anàveu més, per exemple, jo que vaig més en cinema tu que jo, estic convençut.
Jo crec que també, perquè després, quan surt una pel·lícula potent, una estrena que crea expectació, que surt a xarxes una i mil vegades, que hi ha anuncis i de cop veus el cinema ple de joves, perquè tenen aquestes ganes de voler-ho, d'anar-hi amb els amics, de després comentar aquesta pel·lícula un poc l'abans i després, fent plans al voltant d'això, perquè pits no sap què has de fer i aprofites els dies més barats per anar al cinema. O, per exemple, aquest hivern, Jaume, que fem tan mal temps.
Sí, senyor.
Què hem de fer? I d'aimorficant dues o tres horetes amb crispetes i disfrutant d'una pel·lícula que a vegades no podem esperar, perquè som molt impacients, a veure-la per plataformes.
Efectivament. Però jo sí que he notat una cosa, que no, jo per ventura no hi vaig de la mateixa freqüència que abans. Ara, per ventura, que fill de la meva dona ja som majors, sí que ja és més possible, perquè es preu de les entrades. Si li compres crispetes en els nins... Tot junt, és un pla que tu has de pensar, perquè sí. pots invertir una dobberada. Sí, jo no ho puc comprendre, com el meu pare em deien que només podien anar al cine perquè costava 10 cèntims, i ara és relativament bastant car. Les pel·lícules duren molt, a més, i els distribuïdors només poden vendre 3 entrades en lloc de 5, com un temps.
Sí.
Els distribuïdors, els exhibidors, els propietaris del cine, va passar famílies sales que són amics meus, i dic, ara només poden posar altres pel·lícules, i antigament en podien posar 5.
Sí, però no és com abans, que pot ser un pla més espontani, que tothom ho tenim com a més vinculat a fer de manera espontània fora pensar-ho, però ara és que és una cosa més puntual, més especial, i tries molt bé en qui vas o en qui no.
Cine, 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 más cine, por favor, que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños.
I ara passam a un altre mite que també sentim molt pels carrers. Els joves no llegeixen.
A mi aquest també me fa molta gràcia, perquè si mires l'estem que passam llegint cada dia, potser llegim més que mai, però d'una altra manera.
Així és.
No? Perquè llegim.
Així és. Per ventura, no sempre llegim un llibre en paper, asseguts tranquil·lament, però llegim al mòbil les notícies, i no un diari en paper, a l'ordenador, e-books, que ara està molt de moda, que és com a llibres electrònics per tu descarregar-te els teus propis llibres, articles, històries, i fins i tot a xarxes socials estem constantment llegint.
Sí.
El fet de veure un vídeo i llegir subtítols,
Sí. Cert, completament cert. No és que no llegim, és que han canviat la manera de llegir i també el tipus de contingut que consumim.
Avui l'Albert arriba l'hora, em dóna el cava i el poso en fred. I arriben l'Héctor i la Clara, porten la nena adormida en el cotxet.
Va, vinga, un altre mite, llegenda urbana.
Ara tu ho dius, vinga, així m'agrada.
El jove només estava en el mòbil.
Ha
girat la pantalla ben neta, com que feia scroll, i un senyor li va dir a la neta, no, la deixaràs ben neta, la pantalla t'ha fet la neta, i estava fent scroll.
Ha arribat el tema estrella. Qui ha debat, qui ha debat? Tu què en penses, Jaume, et sent, no et sent? Perquè avui en dia, la meva padrina sempre, si tenen febre, és perquè mir massa el mòbil. Si m'he romput una cama, és perquè mir massa el mòbil. És excusa perfecta.
És com allò de, has de menjar més. Antigament eres de menjar més, i ara és, home, depèn, jo veig un pot de tot, però és que no és tothom,
És que no
vegades,
és tothom.
De vegades tenim tothom. Aquí, per exemple, fent feina, tu saps, amb un que era molt de gent jove i quan ha d'estar,
està.
I el mòbil, bé, després, però no ho veig que especialment... Per aventura, com més petits, com més jovenets, que
sí,
s'ha novetat...
Sí, també donen el mòbil massa prest.
Sí, però... Jo, francament, tampoc crec que siguin els joves, perquè els pares, seguint de la meva edat, que també és que no estan a mòbil.
Clar que sí.
Per ventura, nins estan a mòbil per culpa dels pares, sí. Alerta.
Veuen el que veuen a casa seva. I també jo és que considero que el mòbil s'ha convertit en una eina que ho concentra tot. Per ventura, per això el també tenim tant a mà. O sigui, dins aquest mòbil, dins aquesta tecnologia tenim comunicació, informació, entreteniment, feina... Capits, és horrorós perquè no pots separar la teva vida personal de la feina.
Mira,
estudis.
Mira, jo ara tinc aquí obert el WhatsApp i tot, mira, el grup de companys del dia, el grup de... Mira, aquí tenc
que
Yolanda,
Yolanda
de producció. És que només tenc obert coses de feina.
Clar, i aquesta gent que va feina telemàticament ni te cont. O sigui, jo crec que és que ara mos hem basat a tenir-ho tot mitjançant aquest aparell i això del que ens fa que el tinguem constantment a mà.
I, va, clar, no només és estar mirant vídeos sense sentit, és mòbil. També és parlar amb gent, organitzar plans, informar-te del que passa en el món. Si fas un bon ús del mòbil, no hi ha perill.
Hey, tú, no sabes que te están esperando.
Ja per acabar, perquè sé cert que ho han escoltat mil vegades i jo li estic donant més bolles a l'assumpte, però així, conscienciant-me la gent, m'agradaria afegir el següent. els joves no s'interessen per la cultura. O sigui, és un mite que és molt relatiu perquè depèn molt de la persona, depèn molt de com defineixi la cultura.
És que què és cultura? Tu escoltes música, llegeixes, cultura, per tant, això és cultura. És que de vegades tenim cultura, anar a un museu. Home, per ventura no vas... Si te'n vas a Londres no t'aniràs a la National Gallery, o si te'n vas a Munich no t'aniràs a la Alte Pinakothek. Però sèries.
Documentals,
contingut digital, i a més també sou molt creatius, perquè sou creadors de continguts, un Cremuto, per exemple. I si crees contingut, ja t'estàs convertint en una espècie de generador de cultura,
clar,
a cap i a la fi.
Clar,
no?
clar. O sigui, jo crec que, com deies abans, són moltes creadors de contingut que fan vídeos sobre cultura. O sigui, el que volen és interessar el jovent. El que passa que, per ventura, donen aquest tipus de contingut més proper, no? Per ventura ja no anem a museus, perquè també el Barca han inflat els preus un munt, que sí. Per entrar a un museu són 10 euros i sí. Vols fa un pan més de versa. Però, si mires vídeos, també estàs consumint cultura. O sigui, mitjançant la xarxa de jovent, i també moltes vegades, que és una cosa que m'encanta, donen suport a la història local.
Sí, això sí, molt important, això. Sí. Perquè mira, per exemple, Rient Rient, mira en Torn d'Ell i en Rebessó, amb aquest quilòmetre cero que varen fer per tota Europa, varen dur el nom de Mallorca per tota Europa. Això és lo diferent, important, respecte a altres generacions. Sí. Però en resum, el que veiem és que molt d'aquest tòpic no són del tot falsos, però sí que estan molt massa simplificats i desactualitzats. Sí. Això és com dir... jo què sé. Tots els nord-americans són beneïts.
Sí, home. Els alemans són un bord.
Sí, no.
És clar que ho tenim de fàcil, millor.
Generalitzar és...
Horrorós.
De lo més injust i de poca cultura que hi ha en el món. Mira, perquè vegis que aquesta conversa que hem tingut avui no ve d'ara. Te llegiré dues frases. I també pot participar el nostre tècnic, en Facundo, i els nostres oients. Escolteu això. I digueu-me, en quina època se va dir aquesta frase. La nostra joventut és decadent i indisciplinada. Els fills no escolten els consells dels majors. La fi dels temps és pròxim. De quan diries que és aquesta frase? Quan no te'n fa que la varen dir?
Jo imagino que si ara dic que ve de fer endavant fan fora, és que fa molt d'anys. Si te dic abans de Crist estic tirant un triple.
No, és un anònim caldeu de l'any 1000 abans de Crist. És un anònim caldeu de l'any 1000 abans de Crist. Un altre. Els joves d'avui estimen només el luxe, són maniosos i... menyspreen l'autoritat, contesten en els seus pares i se'n riuen dels seus mestres.
També fa abans de Crist?
2.500 anys, ho va dir Sòcrates, l'any... el segle V abans de Crist. És a dir, que aquesta conversa, jo això de fiquets sense els joves, com que a mi me'n va passar...
Veden fora.
Com que a mi me'n va passar, és que jo no sé que no l'heu de... No me sentiran mai dir... això. Per què no? Perquè a mi m'ho va passar i me molestava molt. I fa 2.500 anys i 3.000 anys que ja se deia escaldeus, ho deien l'any 1000 abans de Crist, i en Sòcrates ho deia al segle V abans de Crist. Per tant, tranquils i endavant. I ja que xerraven de joventut, acabarem amb una cançó de quan jo tenia la teva edat. En Sun Real Gonna Kid de Deacon Blue, un temacle, com deies vosaltres. Sí. Maria Antònia, moltes gràcies
moltes
i
gràcies.
Molta salut. Gràcies per ser aquí. Salut a tots. Cause I tear out the pages that I've got in these books to find just some words to get some reward, and I'd show you all the photographs and I play old 45s that now mean nothing to me. And you're a real gone kid, maybe not, baby.
shadow. And I've watched it grow. And it's shaken and it's driven me. And let me know, let me know, let me know, let me know about all the old 45s and the paperback rooms. And it's scattered all the photographs of summers and summers.